Avui, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona ha denunciat la manca d'efectius que hi ha a Catalunya. No és, malauradament, una realitat nova. Hi ha un problema, que és que els darrers temps cada vegada són més les infermeres i els infermers que decideixen que pengen la bata, que pleguen. Més de 1.300 infermeres han abandonat la professió. Les consultes de col·legiades amb els problemes vinculats a la salut mental, per l'estrès, per estar cremats, per estar cremades, per no donar a l'abast amb les condicions laborals, han crescut un 42%. Avui de tot plegat en volem parlar. Per fer-ho ens acompanya la Paloma Amil, que és vocal de Ciutadania del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Parlàvem d'aquesta xifra, heu posat damunt de la taula aquesta xifra, que a mi em sembla brutal, no?, de 1.300 infermeres i infermers abandonant la professió des del 2020. Aquesta dada, què implica o què explica?
Bueno, explica força coses. El que sí que hem de dir és que la dotació d'infermeres a Catalunya actualment és de 6,2 per cada 1.000 habitants, sí, que s'allunya molt de la mitjana europea. Això vol dir que per equiparar-nos, no?, als països on hi ha més infermeres i on els resultats en salut i la satisfacció de les persones amb el sistema de salut és més elevat, necessitaríem a Catalunya unes 24.000 infermeres.
Que estem parlant d'una mitjana a l'europea que ronda, em sembla que és el 10, 9 i mig, 10.
9 i mig,
oi? 9 i mig infermeres per cada 1.000.
Exactament. Això es tradueix, això sumat a que el 40% de les infermeres treballen en un contracte eventual, que vol dir que 4 de cada 10 infermeres estan en un contracte eventual, que no s'equiparen, no?, les nostres retribucions al graduat que nosaltres tenim, juntament, no?, amb el context de pandèmia també que hem viscut, el que vol dir és que hi ha infermeres que abandonen i altres que marxen a l'estranger perquè precisament les condicions són millors que les nostres. I això explicaria una mica, doncs, aquest abandonament.
El gran problema que continuem tenint és que són moltes les infermeres, els infermers que se'n van. Els formem aquí, us formen aquí, agafeu l'experiència aquí, però aleshores hi ha un moment en el qual s'agafa un avió i es marxa cap a d'altres països a exercir la feina.
Efectivament, som el col·lectiu més nombrós, tot i que estem dient, no?, que malgrat això manquen infermeres per equiparar-nos, no?, a la dotació o a les ràtios d'altres països, precisament per això, perquè les condicions laborals són més precàries que en altres països. I això es tradueix, doncs, en les infermeres són claus en la promoció de la salut, en la prevenció de la malaltia, en tenir cura de les persones en tot el procés vital. I, per tant, està demostrat, no?, que països amb major nombre d'infermeres es tradueix en més salut, més satisfacció, menys mortalitat, millor estat de salut de la població.
Ara parlem de les condicions de feina, dels contractes, dels salaris, de la falta de personal, però recuperant aquesta xifra de les 1.300 infermeres que han abandonat la professió des del 2020, aquesta xifra, què ha passat aquest 2020? És a dir, per explicar aquest increment, perquè normalment la quantitat de persones que abandonaven, per entendre'ns, no?, o que ho deixaven o que se'n anava a un altre país, potser rotaven les 400, 500 infermeres i infermers.
400 però, anuals.
Clar, però hem passat de cop i volta aquests 1.300. Això a què es deu?
Bueno, 1.300 des de l'inici del 2020, Bueno, ha sumat, jo crec, a totes aquestes condicions que estàvem, no?, condicions laborals, no, poc reconeixement, a banda de tot això, acabem de passar per un context de pandèmia en el que han impactat també a nivell salut físic, salut mental, no?, vull dir, fet,
Em sembla que hem perdut aquesta comunicació, la recuperem de seguida, aquesta comunicació amb la Paloma Amil. Ella és infermera, és vocal de Ciutadania del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i estem abordant la realitat que avui aquest col·lectiu posa damunt de la taula, el personal d'infermeria, aprofitant que és el Dia Internacional de les Infermeres, Parlant d'aquesta realitat, no? Que malauradament us explicava que no és nova, aquesta realitat a casa nostra, però que, en canvi, sí que s'ha vist agreujada d'alguna manera. Ara sí hem pogut recuperar aquesta comunicació i amb la Paloma Mila ens estava explicant el per què d'aquest increment, no? Segurament des d'inicis del 2020.
Bueno, precisament per això, no? Perquè sumat a tot això que estàvem dient, no? El context de pandèmia també ens ha marcat molt a les infermeres, perquè som el col·lectiu més nombrós al que hem estat al peu de canó, juntament amb altres professionals, però estem esgotades, esgotades físicament, esgotades mentalment, perquè hem donat no el 100, no el 200 i el 300% per tenir cura de les persones.
La pandèmia va suposar també una major oferta de l'estranger, és a dir, com que ha sigut mundial, vull dir, països del nostre entorn, estaven demanant més infermeres també, infermers?
Demanaven més infermeres, però sí que és cert que aquí també en demanaven, no? Jo crec que posat hi havia molta oferta en aquest sentit en el context de pandèmia, de fet, sí que és cert, no? Que es van ofertar, no? Contractes, no? Per donar suport, que són contractes que nosaltres precisament estem dient en context de pandèmia que es mantinguin, perquè les dotacions d'infermeres són inferiors i està demostrat que manquen infermeres per a complir amb les necessitats, no? Les dotacions d'infermeres haurien d'anar lligades a les necessitats de les persones, del territori i de les poblacions. Per tant, sí que des del Col·legi d'Infermers i Infermers de Barcelona demanem, no?, que es mantinguin aquests contractes de reforç que es van fer en context de pandèmia.
El que passa és que durant tot aquest temps han passat algunes coses que, com a mínim vist des de fora, jo quan ho llegia a mi em semblava sorprenent, no?, per exemple, que ens estiguin faltant infermeres, que n'hi hagi que estiguin marxant i que pogués llegir en determinats moments, no?, que hi havia sindicats com el SATGE que estaven portant infermeres d'Andalusia amb autocars cap aquí perquè sabien que hi havia hospitals que les estaven reclamant i que necessitaven per contractar-ne, no?, i que en faltaven, que no en trobaven.
No, és que no, jo crec que és un cúmul, no?, de circumstàncies, el fet de que manquin aquestes infermeres i que s'hagin de portar. Era un moment complicat, un moment, i sí que és cert que si aquí no hi havien, havíem de trobar-les i intentar oferir aquests contractes a altres infermeres d'altres comunitats.
Clara ens deia que faltarien aproximadament unes 24.000 infermeres. Recordava l'altre dia al Parlament de Catalunya, el conseller Argimon explicava que se'n contractaran en breu unes 6.800, que es posarà en marxa la contractació de 6.800 infermeres. Clar, és una xifra, quan la va dir semblava elevada, però que dista molt, no?, de les necessitats del país. Com les enteneu vosaltres?
Exacte, sí que és cert que és ben rebuda, no?, el fet de que puguem contractar més infermeres, però no només contractar-les i amb unes condicions laborals i uns contractes estables. Tot i així, cal avançar i cal equiparar, cal dotar, no?, les infermeres en funció de les necessitats, que és el que estem, no?, nosaltres reclamant en aquest sentit. No? No van les ràtios igual a tot arreu, perquè realment, en funció de la població, en funció de les necessitats, cal adequar, però sobretot és això, millorar les condicions laborals amb contractes més estables i millorar, equiparar també la nostra, equiparar els contractes de les infermeres a la nostra, com a graduats que som.
Clar, però per què no s'ha aconseguit resoldre mai això? És a dir, hi ha un nivell de temporalitat permanent que és molt gran, no?, d'infermeres i infermers que van encadenant i encadenant contractes presumptament temporals, però que van treballant i treballant i treballant perquè hi ha molta demanda, però que aquells contractes no hi havia manera que se regulessin. No sé, per exemple, en aquest sentit, si la reforma laboral creieu que ajudarà en alguna cosa o no?
Bueno, hauria d'ajudar, no, en aquest sentit, a poder millorar, no, aquest tipus d'estabilitat, no? Però sí que és cert que hem anat encadenant contractes i que la clau, nosaltres hem de dir el que les infermeres necessitem, el que les infermeres, i hem de posar-hi tots, les administracions, els sindicats, tots hem de posar de la nostra part per poder lluitar contra, no, per millorar aquestes contractacions, perquè si no, tindrem infermeres que continuaran abandonant la professió, tindrem infermeres que continuaran marxant a l'estranger si nosaltres no fem que les infermeres treballin amb aquesta, no, amb aquestes contractacions i amb aquestes condicions millorades.
El problema és que des d'un punt de vista salarial, per exemple, vivim en un país on la diferència de salaris d'una infermera o un infermer que treballi a la sanitat pública amb la privada és molt elevada. Sense parlar, diguem-ne, de la diferència brutal o abismal que hi ha amb el salari que pot cobrar un infermer o una infermera al Regne Unit, per exemple, que segurament seria, no, el gran paradigma del destí de molts estudiants d'infermeria de casa nostra, o en França.
Sí, sí, realment els sous de les infermeres, hem de dir que són baixos. Hi ha diferències, no, entre els centres públics, no, i els centres privats, i nosaltres el que demanem és que s'equiparin, no, els contractes de les infermeres a la categoria 2, que és la categoria que ens correspon per ser graduats universitaris, no? Amb això, amb unes condicions laborals de contractes més estables, possiblement evitaríem, no solucionaríem tot el problema, però sí que és cert que tindríem una plantilla molt més estable en aquest sentit i estalviaríem fugues, no, de professionals d'altres països, perquè, com tu bé deies, els formem, són dels millors formats de tot el món, les infermeres, i, per tant, no té sentit, no? No ballar o no lluitar per això, perquè la situació al final es tradueix en el que s'està traduint actualment, en aquest abandonament i en aquesta fuga de professionals.
A veure, de quins sous estem parlant a casa nostra de mitjana, per exemple?
Doncs pues mira, una mitjana de 2.000, no, entre 1.200 i 2.200 euros bruts.
Mensuals.
Mensuals, exactament. I molta diferència entre àmbits, eh? No és el mateix l'àmbit de l'atenció primària, l'àmbit de l'atenció hospitalària o l'àmbit residencial, que possiblement és el més malparat en aquest sentit.
Clar, aquí anava a comentar-li, justament dels diferents espais o àmbits en els quals podeu treballar, justament les residències, que tant i tant en vam parlar malauradament durant la pandèmia, les màximes cotes de precarització laboral estan en aquest sector?
Sí, i certament jo vull, avui que estem en un dia, no, en el que reconeixem, no, reivindiquem el que és essencial, que som les infermeres i ens hem, no, un reconeixement per totes nosaltres, sí que vull dir que les infermeres de l'àmbit residencial han estat claus en sempre, però especialment en aquest context de pandèmia, i precisament són les que tenen unes pitjors condicions laborals en aquest sentit.
Per què ha passat això? Per què hi ha hagut aquest abandonament? Perquè moltes vegades companyes que estaven en aquest sector residencial i que moltes vegades tenen el gruix d'aquestes persones que acaben abandonant la professió, per què hi ha hagut aquest oblit del que estava passant amb les infermeres que estaven en els centres residencials?
Bueno, jo crec que oblit, no, vull dir, sí que reconeixen, vull dir, infermeres som totes, no, independentment de l'àmbit.
Entengui'm, des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista fins i tot sanitari, no, el fet de que les residències no estiguessin plenament integrades, ara s'ha fet des de la pandèmia, no, en els circuits, diguem-ne, d'hospitals, CAPs, etc, no les ajudava gaire, no els ajudava gaire.
Bueno, però ara està, vull dir, sí que és cert, no, que el context de pandèmia ha mostrat, no, una cosa que ja se sabia, no, però que s'ha fet més palesa, i ara està en el context reconduint en aquest sentit la situació, no, i de treballar d'una manera més col·laborativa entre tots els àmbits diferents.
Estem parlant amb la Paloma Mil, que és vocal de Ciutadania del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, des del Col·legi s'ha presentat un document on es fan 12 propostes per intentar millorar la situació d'aquest personal d'infermeria a casa nostra. Moltes de les qüestions que recullen aquests 12 aspectes són els que estan apareixent en la conversa d'aquest matí. Sí, hi ha també una reivindicació que a mi m'ha sorprès, que és que hi hagi un reconeixement també des del punt de vista salarial de diferències de salaris en funció de les especialitats, no? I que hi hagi també una adequació en funció de la feina que faci cada infermera amb un reconeixement salarial, que pot semblar una obvietat, diguem-ne, no? Qualsevol món laboral, i vist des de fora sorprèn que s'estigui reclamant. No és així?
Bueno, perquè possiblement no es coneix, no, en aquest, per això reclamem aquest reconeixement, no? Les infermeres, això és que acompanyem en tot el procés vital de la persona, però també som especialistes perquè tenim un bagatge, tenim una expertesa i no estem demanant res més que no tinguin altres col·lectius professionals, i és que estem formades per això. Moltes de nosaltres som especialistes i per tant l'únic que estem demanant és que s'equipari i que se'ns reconegui a tots els nivells les nostres especialitats i les nostres experteses.
Quina diferència avui haver de fer aquest discurs, no?, i fer aquesta crida al reconeixement. De fet, des del col·legi s'ha posat en marxa fins i tot una campanya, no? Deia, quina diferència amb aquells moments tan negres de la pandèmia en què la gent sortia a les 8 del vespre a aplaudir-vos, no? I que ràpid a vegades que oblida la societat.
Bueno, jo crec que tot forma part d'aquest reconeixement, no? Però aquest reconeixement era en un moment molt concret i nosaltres, les infermeres, volem que la ciutadania reconegui, no?, també que la nostra tasca és essencial i, per tant, poden, des dels agraïments, no?, sumats a aquells aplaudiments o a totes aquelles experiències que han tingut en contacte directe amb les infermeres, però també volem dir que som essencials per millorar la salut de les persones, pel tenir cura de les persones i el reconeixement de les institucions, dels proveïdors, dels ciutadans, no? Per això aquesta crida en aquest sentit.
Al final i al capdavall sou segurament de les qui més en contacte esteu amb els malalts, no? Més hores hi passeu.
Els professionals més nombrosos, i si contem el nombre d'hores al dia, no?, que passem en contacte directe amb les persones, no?, amb els ciutadans, persones sanes i persones amb malaltia crònica, per suposar, les infermeres són les que més hores o més minuts passem al dia amb tots vosaltres.
A partir de les 10 del matí d'avui, perquè ho sapigueu, quatre il·lustradores i artistes començaran a crear un dibuix justament inspirat en la tasca del col·lectiu, del personal d'infermeria del país, amb el seu compromís amb la cura de les persones. Aquests cups de grans dimensions s'han instal·lat a les ciutats de Barcelona, a Vic, a Vilanova i la Geltrú, i a Terrassa. És una de les accions que s'emmarca avui en aquest Dia Internacional de la Infermeria, que ha de servir per tornar a posar damunt de la taula aquestes reclamacions. És cert que el conseller de Salut anunciava fa tot just uns dies que en breu es posarà en marxa la contractació de 6.800 infermeres al país. Ens explicava la Paloma Mila en aquesta conversa que en realitat el que en caldrien serien 24.000, per tant, gairebé 7.000 està molt bé, però hauria de ser només un principi. Senyora Mil, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I des d'aquí el nostre reconeixement. Falta un minut per arribar al punt de les 9 del matí. Ens seguim parlant ara aquí en temps de tertúlia, al matí a Ràdio Estel, aquest dijous, amb l'Oriol Marc, amb la Marta Lasalas i amb el Manuel Milian Mestre.